veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir dissabte la beatificació de Joan Roig i Digel, un jove català que va morir màrtir per odi a la fe el 12 de setembre de 1936. L'Eucaristia, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, va ser, de fet, l'acte central del pla pastoral de l'arxidiòcesi i va coincidir, a més, amb el desè aniversari de la dedicació del temple d'Antoni Gaudí, amb l'erecció en basílica en aquella històrica celebració presidida per Benet XVI. El moment més emocionant va ser quan, després que Joan Josep Omella va llegir la carta apostòlica amb què el papa francès declara Joan Roig nou beat, es va descobrir la imatge del jove entre les columnes, tot just al darrere de l'altar, però en una situació ben visible des de tota la basílica. Omella va recordar que Joan Roig pot ser un model de vida cristiana per als joves i els adults de la nostra societat. I atenció, això afecta la tasca de Càritas. Va comentar que el nou beat va saber reconèixer, a banda de la seva espiritualitat, l'existència d'un anhel de justícia social en el si de la societat de la seva època, però que també podem traslladar a l'actual, en temps de pandèmia. La missa va tenir moments molt emotius, va ser sòbria i, sobretot, atenció, va respectar les mesures de seguretat sanitàries, amb 588 fidels que no arribaven ni de bon tros al màxim d'un 30% establert per les autoritats sanitàries. Arran de la polèmica que hi ha hagut, l'arcabisbat de Barcelona va fer públic ahir diumenge un comunicat en què demana disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ferides, sobretot des del món de la cultura, per una mena de greuge comparatiu. El cardenal Joan Josep Omella assumeix que es poden haver comès errors, però reitera que les mesures sanitàries es van respectar escrupolosament i també aclareix que les autoritats coneixien perfectament la celebració que estava autoritzada pel Procicat i havien rebut invitacions. El cardenal Joan Josep Omella, en una entrevista a Ràdio Estel aquest matí, que també hem emès aquesta tarda, recorda que l'Església no és enemiga de la societat, sinó al contrari, està al servei de la gent i és molt sensible, i això Càritas ho sap prou bé, al patiment de les persones. L'arcabisbe de Barcelona ha demanat en aquesta entrevista una taula de diàleg per evitar aquestes tensions, confrontacions i males interpretacions que de vegades es generen. De cara a la missa de l'ordenació episcopal del nou bisbe auxiliar Javier Vilanova, el cardenal Omella s'ha mostrat obert a ajornar-la si cal o a parlar de mesures més restrictives, però sempre insistint en el diàleg. Un esdeveniment, el d'aquest cap de setmana, que ens sap greu com a Església, perquè de vegades desenfoca allò que és més important. I per descomptat, com diu el comunicat de l'Arcabisbat de Barcelona, tots ens unim com a Església i Càritas, la primera institució, a les persones que estan patint el món de la restauració, el sector de la cultura, tancats i sense ingressos. Cal unir-se a ells perquè hem de pensar, sobretot, en les persones. Avui la diòcesi de Solsona és protagonista. Després d'una primera intervenció del comentari que ens oferirà Antoni Cid, delegat diocesà de Càritas Solsona, entrevistarem amb Josep Maria Castelló, que és membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona. A partir de l'assemblea que l'entitat va celebrar el 17 d'octubre passat, Josep Maria Castelló ens explicarà el que són les principals dades de la memòria del 2019. I el testimoni serà avui Antònia Caparrós, una voluntària de Càritas Diocesana de Tarragona que fa una tasca amb joves que pateixen la situació d'infrahabitatge i necessiten reforç educatiu i de cara a la seva inserció laboral. Tot això, amb les notícies i una miqueta més, us acompanyarà fins que siguin les 9, aquí a Ràdio Estel, la veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Una reflexió que avui ens ofereix el diaca Antoni Cid, delegat episcopal de Càritas diocesana de Solsona. Antoni Cid, endavant, bona nit amb la seva reflexió.
Bona nit. Primer que tot, escoltar el nostre bisbe, el bisbe Xavier, perquè també ha estat malalt i està convalescent de la pandèmia del Covid-19. Gràcies a Déu, ja està recuperat i amb bona salut. I en aquest espai només comentar-vos, fer una mica de comentari de passada de l'assemblea de la nostra Càritas diocesana, que va tindre lloc el passat 17 d'octubre. Assemblea que aquestes després es reparlaran amb més detall. Però sí que, en nom del bisbe i de la diòcesi, posar de manifest com la nostra Càritas, la nostra Església, la nostra comunitat, ha tingut i té la capacitat d'adaptar-se a aquests temps difícils. Així, d'aquesta manera, l'Assemblea es celebrarà amb totes les mesures de seguretat, només amb l'assistència dels diferents directors de les Càritas parroquials del nostre bisbat, sense, però, la presència física del nombrós grup de voluntaris que els altres anys hi feien presents. Voluntaris, però, que en la llunyania ens han acompanyat. Voluntaris als quals el senyor bisbe i jo mateix els hi agraïs i que agraïm molt la seva tasca. Tanmateix, no puc deixar de posar de manifest que totes les nostres Càritas parroquials, voluntaris i treballadors, malgrat els confinaments i totes les dificultats, hem continuat assistint als nostres germans que així ho han necessitat. No hem deixat cap germà sense atendre. I és que la societat pot tancar, es pot confinar, però la caritat ni tanca ni es confina. Si volem ser, com diu el nostre bisbe, en el pla pastoral, una comunitat fraterna, no ens podem oblidar de ningú, però en especial també, com feia Jesús, dels més petits, dels més dèbils, dels més febles. Les nostres comunitats han d'exercir la caritat a l'estil de Jesús. És ell, amb els seus ensenyaments, amb els gestos, amb el seu capteniment, qui ens mostra com ha de ser la nostra caritat. No una caritat feta de programes que certament hi han de ser, i és bo que hi siguin, però sobretot una caritat feta d'amor i d'estimació per al nostre germà necessitat. I quan parlem de necessitat, com es va recordar el nostre bisbe, no volem dir només necessitat econòmica, sinó tot tipus de necessitat. I avui ho sabem, que en la nostra societat hi ha germans que pateixen i tenen moltes ferides en el seu cor, ferides que només poden ser sanades des de l'amor, l'estima i l'ajut dels altres germans que formen la comunitat cristiana. És per això que, tal com el senyor bisbe ens va dir en la passada assemblea, encoratgem a totes les persones que formen Càritas, voluntaris, però no només a Càritas, sinó a tota la comunitat cristiana, a esdevenir unes veritables comunitats fraternes, on s'exerceixi una veritable caritat, on tothom s'hi senti acollit i estimat. Només d'aquesta manera l'ésser humà pot desenvolupar-se íntegrament com a persona i com a fill estimat de Déu. Caminem, doncs, cap a aquestes comunitats cristianes, que viuen una caritat fraterna, comunitat cristiana del que Càritas hi fa una part inseparable. Que en aquests somnis volen, treballen i prec per aconseguir una societat diferent, una societat i un món nou, en què la vida sigui possible per a tots, segons el projecte de Déu. De res més, disculpar de nou el senyor bisbe i agrair en nom del nostre bisbe, a Càritas i tota la comunitat cristiana que li dona suport tota la tasca que ha fet durant aquest temps certament difícils. Res més i bona nit a tots.
Moltes gràcies avui Antoni Cid, diaca de la diòcesi de Solsona, en representació del bisbe Xavier Novell. Celebrem les bones notícies que ens ha donat sobre la seva recuperació després del positiu que va donar ara fa uns dies de Covid-19 i esperem tornar-lo a tenir aviat a ple rendiment al capdavant al servei de la diòcesi de Solsona. Antoni Cid, diaca, moltes gràcies i bona nit.
Gràcies a vostès, bona nit.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible.
Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Càritas Diocesana de Solsona va celebrar el 17 d'octubre passat la seva assemblea anual, en què es va presentar la memòria diocesana de l'any 2019. És per això que les dades les volem donar a conèixer avui en el nostre programa La Veu de Càritas. Xifra de voluntaris, activitats realitzades, persones ateses i altres qüestions que avui comentarem durant els propers minuts amb Josep Maria Castelló, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona. Ens escolta ja, senyor Josep Maria Castelló. Bona nit i benvingut a la Veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit i molt de gust de poder participar.
Nosaltres també, com està?
Bé, bé, de moment, bueno, estem sofrint tots una mica, encara que sigui moralment, aquesta pandèmia que ens afecta.
I tant.
No? Doncs, personalment estem bé.
Doncs celebrem que vostè personalment i els seus estiguin bé. El que passa és que la caritat, oi, s'està veient molt alterada, molt condicionada per urgències imprevistes a causa d'això, i això és evident. I això passa a la diòcesi de Solsona com a totes les de Catalunya.
Molt atípic. És diferent del 2009, del 2019, amb el qual donarem les dades, oi?
Sí.
Aquest any hi ha unes altres necessitats que s'han d'anar afrontant dia a dia.
I tant. Si Déu vol, quan toqui parlar de la memòria del 2020, doncs ja comentarem. Però ara anem a les del 2019, primer de tot, en aquesta memòria.
De l'assemblea, tal com has dit molt bé, del dia 17 d'octubre.
Sí, efectivament. Bé, primer de tot, quantes persones han atès vostès des de Càritas Diocesana de Solsona durant l'any 2019 i quin seria el seu perfil?
Durant l'any 2019 hem atès a 5.822 persones. Un 51% eren dones i un 49% eren homes. I per edat han sigut menors de 18 anys un 15%, joves de 18 a 29 anys un 13%, adults de 30 a 64 anys 51% i grans de més de 65 anys un 21%. Uh-huh. Aquest és una miqueta el perfil de les persones que hem atès.
Uh-huh. Doncs hi ha una situació doncs, de necessitat que ens fa pensar en molta varietat, no?, d'edat, de situacions.
Sí, uh-huh. Efectivament, efectivament. Cada una d'elles porta la seva problemàtica, oi? Però, bueno, doncs, estem contents perquè tenim 535 voluntaris, 26 professionals que també són voluntaris, i van anar tenint una mica, es van especialitzant cada un d'ells en aquestes necessitats.
Sí. Senyor Josep Maria Castelló, quins són els principals programes que han dut a terme vostès des de Càritas Diocesana de Solsona el 2019 i quins recursos econòmics hi han destinat?
Sí, miri, els programes que hem fet ha sigut el programa d'acollida i hem destinat 70.091 amb 42 euros. I el programa de cobertura de les necessitats bàsiques, que han estat un import de 190.095 amb 24. Després hi ha el programa de la gent gran, que hem destinat 33.863 amb 3 cèntims. I el programa de sense llar i habitatge, que són 160.256. Hi ha el programa de família i infància, que són 92.108. Hi ha el programa de salut, amb 12.114. I el programa d'educació i formació per adults, amb 21.839. Hi ha el programa d'inserció laboral, amb 182.504. Hi ha el programa d'assessoria jurídica, amb 32.565. El programa de comunicació i sensibilització van ser 17.145 el programa de dinamització i acompanyament al territori, formació i voluntariat han estat 64.799 i el de gestió i administració 59.853. Aquests són els programes i les despeses que hi hem destinat, diguéssim.
Sí, buscant a la web de Càritas Diocesana de Solsona es poden repassar, si alguns dels que ens escolten volen fer-ho, aquestes xifres que, com sempre, es difonen amb transparència i amb claredat, tants diners a tal partida, oi?
Una despesa total de 937.237,92 euros.
Doncs més de 935.000 euros des de Càritas Diocesana de Solsona. Ha dit vostè que tenen 538 voluntaris, amb dades del 2019. Quines activitats realitzen aquests voluntaris i voluntàries?
Exacte, exactament. Sí, sí. Des de suport escolar, des d'acompanyament a la vellesa, des de repartiment d'aliments, des d'inclús doncs, acompanyaments en domicilis, són persones ja dedicades amb això i que, gràcies a Déu, doncs n'estem contents. El que passa és que, davant de les necessitats, i sobretot el que parlàvem abans, davant de les necessitats que en crearà aquesta pandèmia, necessitem més personal. I tenim també una altra cosa que ens preocupa, i és que els voluntaris que tenim actualment són persones ja molt grans. Necessitaríem personal jove, de tot cor, necessitaríem personal jove dedicat doncs, a aquestes tasques del turisme. I sabem que hi ha de personal així, perquè veus grups de joves doncs, que estan preocupats doncs, també per la persona, per la natura, per la problemàtica social, doncs Càritas els hi obre la porta des del cor.
Sí, doncs important aquesta crida que ens fa avui el membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona, Josep Maria Castelló, al voluntariat jove. Sabem que la pandèmia, la crisi sanitària del coronavirus, ha obligat moltes persones grans a replantejar o a aturar, fins i tot en alguns casos, el seu servei, sempre molt generós, però també s'ha de pensar en la seva salut. Moltes persones grans de risc potser no poden fer...
Exactament.
Si estaven sortint a ajudar un grup de persones en reforç escolar o el que sigui, doncs no estan podent fer.
I doncs molts voluntaris estan en aquest perfil d'edat, entre els 65 i 70 anys.
65-70 anys, per tant, edats que ja són avançades. Bé, senyor Josep Maria Castelló, d'on procedeixen els ingressos? Vostè ha comentat les despeses que han fet. Evidentment, Càritas, gràcies a Déu, rep diners de la generositat de molts fidels a les parròquies o de persones que, de bona voluntat...
Ingressos provenen dels socis. Aquest any els socis han aportat 80.887 euros, de donants 86.993, col·lectes de les campanyes han estat 50.585, de prestació de serveis 39.852, aportació de persones ateses han estat 6.783, activitats diferents han estat doncs, 59.154, fons solidari diocesà 23.421 euros, del pla d'ajuda social 100.378, d'entitats religioses 91.140 i d'entitats bancàries 178.371. També hi ha doncs, de l'administració local 85.987 i de l'administració autonòmica 204.565.
Per tant, una aportació important de persones, de ciutadans, anònims, moltes vegades.
Sí. El que passa és, clar, el que diem, doncs, aquest any, parlant del 2019, però el 2020, doncs, ja sabem de que hi ha hagut temporades que no s'ha pogut fer culte, que no s'ha pogut fer eucaristies, que ens va agafar també la jornada del Corpus amb aquesta situació. Bé, els recursos minvaran i les necessitats creixeran.
Els recursos malauradament minvaran i caldrà veure com s'afronta la feina del que queda d'aquest 2020 i també les conseqüències de la pandèmia. Josep Maria Castelló, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona, ens ha explicat dades d'aquesta completa memòria de la Càritas Diocesana que es va presentar i es va debatre en l'assemblea anual celebrada el 17 d'octubre passat.
Era el seminari de Solsona, el dia 17,
sí.
I es va fer doncs, guardant totes les mesures sanitàries pertinents, ja que només hi van assistir la Junta de Càritas Diocesana i els presidents, o inclús alguns presidents, tenint el vot delegat d'altres parròquies, o sigui, que no fossin tanta gent dintre d'aquesta reunió.
Sí, sí, doncs, molt bé, i tant aquesta necessitat de guardar les distàncies i de respectar les mesures sanitàries. Alguna qüestió més que ens vulgui comentar sobre el que va ser aquesta assemblea anual, on suposo que també es van posar en comú les greus preocupacions per aquesta situació de pandèmia? Ens pot comentar alguna cosa més, senyor Castelló?
Sí, bueno, esclar, es va tindre... Tingut amb això, no d'inventar, sinó de buscar els recursos necessaris per atendre. Per exemple, una de les coses que es va posar de manifest és que les persones grans van ser ateses per mitjà de telèfons que havien ofert particulars i també de la central de cada Càritas parroquial. I es va publicar aquest servei. I això va... o sigui, doncs, va ser qüestió de que les persones que tenen una necessitat de farmàcia, que tenen necessitat doncs, d'alguna necessitat concreta, aliments, doncs poguessin ser ateses en aquest sistema. D'altra banda, doncs, també va veure doncs, això que estàvem dient, doncs, que moltes activitats de Càritas doncs, van estar aturades durant aquest temps, com és la formació, inclús per falta doncs, de... o sigui, per prevenció de que no es puguin reunir més de 6 persones. Bé, aquestes coses han sigut una mica difícils d'anar solucionant, però dintre de la bona voluntat i de l'esperit doncs, de Càritas, jo crec doncs, que es va vencent aquestes dificultats. No, ja dic, no, el que interessaria molt és que poguessin tindre més voluntariat.
Queda feta la crida a tenir més...
Sí, més assistir-los millor.
I tant, més voluntariat es necessita. Els que ens escolteu, que sigueu del territori de la diòcesi de Solsona, us podeu posar en contacte amb la vostra Càritas diocesana, per exemple, trucant al telèfon 973 53 28 79. És una manera d'oferir el vostre voluntariat. Sabem que la diòcesi de Solsona, senyor Josep Maria Castelló, és molt dispersa territorialment, molt variada.
Fins al Pla d'Urgell, o sigui que des del Berguedà fins al Pla d'Urgell, és el que en diuen els pagesos, una llenca de terreny que doncs, va dividint tot això perquè un costat i l'altre tenim el bisbat de Vic i el bisbat de Lleida. Sí, sí, és una mica típica aquesta diòcesi.
Sí, però, senyor.
De totes maneres, és una diòcesi que, gràcies a Déu, doncs, és molt viva.
I tant que sí, ho sabem. Sabem que també des de Càritas s'han promogut els últims anys grans obres, com aquesta casa d'acollida per a dones en situació de maltractaments i d'altres problemàtiques a Berga, no? Berga és una plaça molt forta de la diòcesi.
O sigui, una qüestió que es va debatre en aquesta assemblea i que, malauradament, doncs hem tingut de tancar. La casa de les Velladores de Berga s'ha tancat i ha de passar a la seva propietària, que eren les germanes propietàries d'aquest edifici.
Doncs bé, una altra feina feta, però que no pot, de moment, tenir continuïtat. Doncs moltes gràcies, senyor Josep Maria Castelló, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona, per haver-nos acompanyat. Podríem seguir comentant moltes dades de la memòria i, sobretot, moltes realitats d'aquesta Càritas Diocesana, però ens quedem amb la crida que fa vostè, sobretot. Es necessita voluntariat jove i sabem que això està passant a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, però avui des de Solsona ens ho destaca el seu representant que ens ha acompanyat avui. Un plaer conversar amb vostè.
Igualment, moltes gràcies i una felicitació i un encoratjament a Ràdio Estel, que és la veu de la nostra Església a Catalunya. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La La pobresa també rebrota. Aquest és el lema de la campanya que les 10 Càritas amb seu a Catalunya han impulsat per fer front a la situació que es pot produir en les properes setmanes. El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha avisat que ja s'està detectant una nova arribada de persones als despatxos de l'entitat i que cal estar preparats per afrontar la nova situació. Igualment ha indicat que moltes de les Càritas amb seu a Catalunya ja han exhaurit el pressupost que tenien previst per a tot aquest 2020. Davant d'aquest context, Roig ha apel·lat a la solidaritat de la ciutadania per continuar garantint els ajuts a les persones més vulnerables de la nostra societat. Càritas ha recordat que al maig van augmentar d'un 63% les persones ateses pels serveis de primera resposta a Catalunya. Es va passar concretament de 63.300 a més de 103.000 persones i que aquest increment va obligar a destinar molts més recursos per cobrir necessitats bàsiques com ara l'alimentació o les despeses relacionades amb l'habitatge. El president de Càritas Catalunya ha destacat que una de cada tres persones ateses per l'entitat catòlica no havia necessitat mai l'ajuda de l'entitat i que és una situació que els recorda a la crisi del 2008, amb la diferència que aquesta ha afectat tots els sectors econòmics sense excepció, també l'anomenada economia submergida. Actualment, una de cada quatre llars ateses per Càritas, d'altra banda, no disposa de cap ingrés. Se situa concretament en el 65,2% de les famílies ateses per l'entitat catòlica per sota del llindar crític de la pobresa severa. Això suposa que la meitat de les famílies tenen dificultats per pagar el lloguer, la hipoteca o els subministraments. Francesc Roig ha afirmat que la situació és insostenible, que el 36% de les famílies han hagut de reduir les despeses d'alimentació i un segon confinament pot ser letal, ha afegit, per a moltes d'aquestes persones i que no es pot esperar ni un minut més per prendre mesures i mitigar l'impacte social del Covid-19. La campanya estarà activa fins a finals d'aquest mes de novembre i els diners recaptats aniran destinats principalment als ajuts directes per pagar lloguers, relloguers, factures o la compra d'aliments. Cartaes, l'empresa d'inserció social de Càritas Parroquial de Tàrrega, rebrà una ajuda de 3.800 euros de la Fundació La Caixa, canalitzats a través de l'acció social de CaixaBank per la compra d'ordinadors portàtils perquè els fills dels seus treballadors puguin continuar seguint les classes des de casa. Es beneficiaran d'aquesta acció 8 famílies vulnerables que necessiten disposar d'equips informàtics a la llar per garantir que els infants puguin seguir el curs escolar. Càritas donarà així resposta a les necessitats detectades per aquestes famílies durant el confinament de la primavera passada, quan els alumnes es van veure obligats a seguir les classes des de casa, fet que va ser complicat perquè no es disposava d'equipaments informàtics a casa. Càritas va intentar ajudar durant els mesos esmentats, cedint ordinadors de segona mà procedents de la deixalleria i preparats per a ser reutilitzats. Però aquesta col·laboració amb la Fundació La Caixa i CaixaBank permetrà adquirir ordinadors més moderns i que funcionin amb més celeritat, perquè cap infant no es quedi enrere. Seguim repassant l'actualitat. Un grup de 12 dones en situació de vulnerabilitat realitza una formació de 6 mesos amb l'objectiu de millorar les seves oportunitats laborals. La formació, que és la segona edició del pretaller de proximitat, ofereix coneixements teòrics i professionalitzadors de l'àmbit de la neteja industrial, aprofitant un entorn real de treball, però també incorpora competències transversals de medi ambient, d'igualtat de gènere i d'alfabetització digital. Aquesta formació està finançada pel Fons Social Europeu, el CSE Inverteix en el Teu Futur i l'Institut Català de les Dones. Càritas Diocesana de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb Assis Group, una empresa dedicada a l'atenció sociosanitària, la neteja industrial i domèstica, la gestió, la formació i la selecció i gestió patrimonial en el marc del programa d'inserció sociolaboral Incorpora, impulsat per la Fundació La Caixa. La formalització de l'acord amb Assis Group va tenir lloc a la seu social de l'empresa i va comptar amb la presència del CEO d'Assis Group, Carles Martín, la seva consellera delegada, Anna Sanahuja, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, i representants del programa Incorpora de la Fundació La Caixa a Girona. L'acord té com a finalitat principal impulsar l'ocupabilitat de persones en risc d'exclusió social i reforçar les polítiques de responsabilitat social corporativa de l'empresa participant. Per una part, Càritas Diocesana de Girona, juntament amb la resta d'entitats del grup Incorpora Girona, es compromet a oferir perfils adequats a cada demanda de personal que es faci des de l'empresa adherida al programa Incorpora, així com a realitzar un seguiment després de la incorporació del treballador. L'empresa, per la seva part, acorda informar el programa d'inserció laboral de totes les vacants que puguin sorgir amb l'objectiu de cobrir-les amb persones procedents del programa Incorpora que tinguin especials dificultats per trobar feina. L'acord amb Assis Group formalitza la relació ja existent del programa d'inserció laboral amb l'empresa, amb la qual ja col·laborava des de feia un temps per contractar persones en risc d'exclusió social. A més, gràcies a les impressions que l'empresa ha anat transmetent als professionals, Incorpora s'han anat millorant els processos de selecció i el seguiment posterior dels treballadors. El programa Incorpora, impulsat per la Fundació La Caixa des del 2006 a Girona, ha col·laborat en el que portem d'any amb 268 empreses que han facilitat, juntament amb el suport de les 12 entitats que integren el grup, 665 insercions laborals de persones en situació o risc d'exclusió social. La pandèmia està causant molts problemes a les famílies més enllà del de pagar el lloguer i els subministraments de la llar. També està generant enormes dificultats per menjar adequadament. Les sol·licituds que ha rebut Càritas a la Vall d'Aran per obtenir aliments frescos han augmentat d'un 46% durant els primers 10 mesos d'aquest 2020 en relació amb el mateix període de temps del 2019. S'han fet ajuts per un valor de gairebé 3.500 euros, que afavoreixen 22 famílies. Les famílies sol·licitants han pogut comprar aliments frescos bàsics com són carn, peix, productes làctics, fruita i verdura, així com productes d'higiene personal o de neteja. Aquest any, des de Càritas Espanyola, s'ha volgut crear una proposta per donar resposta a les demandes d'aliments d'una manera diferent. La proposta concreta és deixar de donar ajuts en espècie per oferir ajuts econòmics, en què les persones tinguin la llibertat de fer la seva compra a les botigues que es decideixi segons criteris de proximitat o abaratiment, entre d'altres, i sense cap identificació que estigmatitzi les persones. L'aposta de Càritas passa pels ajuts econòmics, que consisteixen a comprar on sempre ho hem fet, mantenint el comerç de proximitat. Triar allò que mengem segons els gustos personals, culturals, de salut o edat, entre altres variables, mantenir la responsabilitat i l'hàbit d'administrar el pressupost familiar, cuinar i menjar en família com a espai educatiu relacional, fomentar l'autonomia de les persones i que surtin del cercle de la dependència, evitar el balafiament, fomentant la sostenibilitat alimentària, afavorir la creació de llocs de treball en projectes inclusius i, finalment, acompanyar la protecció dels drets bàsics. I completem aquest informatiu explicant-vos que Aigües d'Altafulla i l'Ajuntament d'aquesta localitat del Tarragonès han posat en marxa una nova campanya per recollir fons per a Càritas. La companyia donarà un euro a l'entitat per cada usuari que es passi a la factura digital. D'aquesta manera, Aigües d'Altafulla vol contribuir a la lluita contra les desigualtats socials que du a terme Càritas i que té com a missió irrenunciable i permanent d'acollir les persones que queden al marge de la societat, alhora que actua per acompanyar-los en el seu camí de recuperació. Aquest acord de col·laboració neix en el context en què la crisi que vivim pel Covid-19 no és només sanitària, sinó també social. La sol·licitud per tramitar l'e-factura, així es diu, es pot fer per via electrònica des del portal web de la companyia. En l'acte de signatura hi van ser presents la coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, el responsable de màrqueting d'Aigües de Catalunya, Elias Colom, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner, i la presidenta de Càritas Altafulla, Carme Vives.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
El testimoni avui és Antònia Caparrós Coso. És voluntària del projecte Habitatge Segona Llar, recurs residencial amb acompanyament socioeducatiu per a joves immigrants sense referents que d'alguna manera es troben en una situació de dificultat familiar. Tenen entre 18 i 23 anys. Tasques diverses que fa Antònia Caparrós van des del reforç en les matèries de matemàtiques, bàsicament, i llengua, fins a altres ajudes que puguin tenir els estudiants. Ella és mestra, professora, i avui ens parla com a representant de Càritas Diocesana de Tarragona. La saludem ja, Antònia Caparrós. Bona nit i benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver acceptat la invitació. Primer de tot, vostè participa com a voluntària en aquest projecte o és professional contractada?
No, jo participo totalment en qualitat de voluntària.
Molt bé. En quin projecte o en quina activitat participa concretament? Què és el que fa?
Jo el que faig és, en principi, és donar suport, fer un reforç escolar, de fet, de matèries com matemàtiques, llengua, però, bueno, qualsevol altra cosa, qualsevol altre dubte que puguin tindre els nois, jo què sé, de història, de natural, fem el que podem. De fet, són nois que van a escoles d'adults, que fan ESO, que fan algun tipus de formació laboral, però, de fet, és més que tot això, perquè el vincle que es crea és un vincle molt maco. Jo començo parlant, de qüestions, de nombres enters, i al final acabem parlant de tot, de la vida, de la seva història, de les inquietuds que puguin tenir, necessitats. Fem una mica de tot.
Per tant, és una activitat que va més enllà de l'àmbit del reforç socioeducatiu i també té un component humà. Com va arribar vostè al projecte? Des de quan està?
Jo vaig arribar d'una manera que jo sempre dic providencial. I va ser en el moment oportú. Tot va començar fa uns 3 anys. Uns coneguts meus que treballaven en un pis tutelat em van comentar si volia fer classes de matemàtiques a un noi decemat, un noi que es deia decemat, que estava fent en aquell moment l'ESO en una escola d'adults i tenia moltes dificultats amb les mates. Jo vaig dir que sí, i vaig començar a fer-li repàs 1 o 2 dies de la setmana. Vam connectar ràpidament, era i és un bon noi, i el problema era que tenia 18 anys. Uh-huh. Al cap d'un temps, aproximadament uns 5-6 mesos, va haver de marxar del pis. I vaig perdre la pista totalment. Llavors, a primers de desembre del 2018, vaig rebre un missatge per WhatsApp de l'ABDE que m'explicava que havia anat donant tombs d'un lloc cap a un altre, però que no havia deixat d'anar de tant en tant a l'escola d'adults. Però, clar, evidentment, els resultats, les notes, eren molt, molt dolentes. I si li podia tornar a fer classes, doncs ens vam tornar a veure, vaig començar una altra vegada a fer-li classes. Ara, en aquest moment, la Bessamata estava en un pis ocupa, en un pis sense aigua, sense aigua ni llum, i no tenia cap tipus de recurs. Uh-huh. I, a més, li quedava molt poc temps de residència al país, i el NIE se li estava ja caducant. Uh-huh. En aquell moment, algú ens va comentar que potser Creu Roja ens podrien ajudar. Vam tindre molta sort, ens van fer unes entrevistes, vam trobar gent molt maca i ens van ajudar. I a partir d'aleshores, a l'Abdesamat tenia un lloc on dutxar-se, on rentar la roba, un cop al mes li donaven un lot de menjar. I a la vegada vam començar, entre ella i jo, a recollir tota la documentació que tenia per poder-li renovar el NIE per 2 anys més. De fet, va ser tot un repte, perquè ho posen supercomplicat.
I tant.
Però bé,
O sigui que a partir d'aquesta història personal vostè va arribar al projecte i...
Des... Sí, d'aquí va ser quan a través de la Creu Roja ens van dir a principis del desembre de l'any passat que podia haver la possibilitat que l'Abdessamat entrés en un pis assistit de Càritas, que l'havien presentat com a candidat, que donava el perfil. Però això va ser una alegria enorme, no? I aleshores ens van fer unes entrevistes a Càritas i va entrar en el projecte. I de fet és així com jo entro al projecte i a Càritas.
Molt bé. Avui ens acompanya concretament Antònia Caparrós, voluntària del projecte de reforç i que és amb el títol Habitatge Segona Llar, recurs residencial amb acompanyament socioeducatiu per a joves immigrants sense referents familiars, com dèiem al principi. Vostè com a voluntària doncs, en el dia a dia té moltes situacions, la seva col·laboració, quines tasques o quines situacions viu normalment, a banda del que ja ha explicat?
Bé, ja us dic, jo els hi faig tot tipus de reforç, tot tipus d'acompanyament, parlem amb els nanos, si hi ha problemes de documentació, se'ls ajuda, se parla de tot, es mira de trobar doncs, solucions als problemes que puguin tenir dintre de les nostres possibilitats, és clar.
Sí, i com ha estat el procés d'anar-se integrant en el projecte?
Bueno, va ser a partir de tot això que estava explicant abans, no? De que a través de l'Abdessamat vaig conèixer Càritas, de fet, i evidentment, amb tota l'ajuda que vam tindre, jo, vaig comentar a Càritas que si jo podia ajudar amb alguna cosa, si en alguna àrea on els hi pogués fer falta. Aleshores vam parlar d'aquest reforç, llavors no va haver cap problema. De fet, totes les facilitats del món, les persones del projecte, la Mar, la Maria, són persones excel·lents i ho van fer tot molt senzill.
Doncs Antònia Caparrós, voluntària del projecte Habitatge Segona Llar, ens està explicant el que fa i potser, com que ja ens ha dit moltes coses del que és el projecte, li preguntaria si li sembla directament què li ha portat aquest projecte a vostè, a la seva vida, a la seva tasca com a professora, amb aquesta inquietud d'ajudar els altres.
Home, el primer va ser el regal que ens van fer de tindre una llar de l'Abdessamat. Això és una cosa que no es pot oblidar mai, no? I després, doncs, jo vaig ser conèixer i intentar entendre una mica aquesta realitat social tan complicada que tenen aquests nois, no? I, de fet, a veure, és que tenen un moment molt difícil. Jo que has dit tu mateix abans, des dels 18 als 23 anys, és que queda com un buit.
Sí.
Queda un buit i aleshores, clar, surten fora del circuit estàndard. Per tant, aquest projecte, el projecte Habitatge Segona Llar de Càritas, és un projecte fonamental. Jo penso que és imprescindible, que n'hi hauria d'haver-hi vols més. Cap a un buit molt, molt important. I això et dona una motivació, poder treballar aquí, una il·lusió, un sentir-te útil. És que és tot perfecte.
I tant. Doncs aquesta franja d'edat, sens dubte, avui
sí,
la reivindiquem perquè és molt important.
Sí, és molt.
Entre els 18 i els 23 anys, molts migrants són legalment majors d'edat aquí a Espanya i estan en aquesta situació que poden estar estudiant, poden buscar una feina i poden estar sense res en la més absoluta buidor, aquest és el perill.
Normalment no? sense res, perquè és que les feines, si surt algun tipus de feina, són feines marginals.
Clar, molt precàries.
Per això, no.
I com animaria, senyora Antònia Caparrós, els qui ens escolten, altres persones, a participar en un projecte com aquest, que vostè està reivindicant molt bé, que ens està venent molt bé, per entendre'ns?
Jo els animaria, i tant que els animaria, per suposat. És que és que totes les mans són poques. Sempre podem ajudar. I a més, en aquest espai d'aquests nois, és que hi ha moltíssimes coses a fer. Només escoltar-los és que ja fa. Jo sí, animo. Animo a tothom. A mi, jo estic super encantada.
Molt bé.
Estar fent aquesta mena de tasca i suport, sí.
Els que ens escolten des de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que sàpiguen que es poden posar en contacte, suposo, no, senyora Antònia, amb Càritas Diocesana de Tarragona.
I tant, que s'hi posin. No cal que sigui com jo, que vaig fer cap d'aquella manera tan recomplicada. Bé,
sí.
Estan les portes obertes a Càritas per tothom, que es posin en contacte i trobaran totes les facilitats. Totes les facilitats del món.
Amb el web Càritas de Tarragona, de diòcesi, caritasdetarragona.cat, es pot trobar més informació, o al telèfon 877 44 98 66. Són maneres de contactar amb Càritas Diocesana de Tarragona per aquest projecte Habitatge Segona Llar, en què treballa com a voluntària Antònia Caparrós Coso. És la que ens ha acompanyat avui com a testimoni. Una abraçada i moltíssimes gràcies per la seva tasca.
Igualment.
Adéu-siau.
Tots. Adéu. Adéu, bona nit.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
I abans de tancar el programa, us proposem compartir amb nosaltres la cançó Et lloem, Senyor, un tema interpretat pel grup Cairoi, que ens invita a l'agraïment a Déu pels nombrosos beneficis que rebem durant la vida d'ell, entre les preocupacions, les tristors i fins i tot les tragèdies o els drames. Et lloem, li podem dir, per les meravelles que avui parlen d'ell. Fem nostre aquest missatge des del compromís de Càritas amb els més necessitats.
Treballem per fer d'aquest planeta una llar. Demana, Senyor, que les respostes nostres siguin sí amb tot el cor. Demana, Senyor, que la nostra mirada sigui ferma envers tu. Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres avui.
Ens has donat, Senyor, el do d'aquesta crida que ens convida a seguir. Ens has donat, Senyor, la gràcia que inunda i que empeny a estimar. Ens has donat, Senyor, germans que fan possible viure en fraternitat. Ens has donat, Senyor, la vida irrepetible, l'amor. Senyor, les forces que ens regales, l'esperança i la fe. T'oferim, Senyor, els triomfs i els fracassos, també el goig i el dolor. T'oferim, Senyor disposa de nosaltres avui.
L'agenda de Càritas.
Aquest dimecres, dia 11, i el següent, 18 de novembre, des de les 5 de la tarda fins a 6:45, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat durà a terme les dues darreres sessions del primer curs de voluntariat online adreçat als nous voluntaris de l'entitat catòlica que s'han incorporat recentment o que encara no hagin realitzat aquest curs, aquesta formació. Dijous d'aquesta mateixa setmana, dia 12, i els següents, el 19 i també el 26 de novembre, també de 5 de la tarda a 6:45, es farà la segona edició d'aquest curs de voluntariat online a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. I aquest mateix dijous, dia 12, a les 12 del migdia, a la seu del síndic de Greuges de Catalunya, hi haurà la reunió de la taula d'emergència social en què participa Càritas Catalunya. Hem arribat ja al final del programa d'avui. Ens queda recordar-vos que les diòcesis amb seu a Catalunya van celebrar ahir la Diada de Germanor 2020, també anomenada Dia de l'Església Diocesana, amb el lema «Som allò que tu ens ajudes a ser». És una jornada en què es fa una col·lecta amb l'objectiu d'ajudar a la missió evangelitzadora assistencial que realitza l'Església i també sacramental, litúrgica, en tots els nivells, especialment en la situació que estem vivint, causada per la pandèmia. Càritas té una participació directa en la recepció d'aquests recursos per als quals és molt important ser generosos. Cal recordar que són els mateixos fidels de cada diòcesi els qui sostenen econòmicament més de la meitat de la seva activitat. Aquest any, per fer que els donatius es puguin dur a terme més enllà del dia d'ahir, de manera més còmoda, l'Església ha activat tots els seus canals virtuals com són el web, atenció, apunteu, donoalamevaesglesia.cat, donoalamevaesglesia.cat. Totes les diòcesis presenten aquests dies els seus comptes anuals del 2019. D'aquesta manera els fidels poden veure d'on venen els ingressos i conèixer el balanç econòmic que reflecteix l'activitat que ha tingut l'Església durant aquest exercici. I finalment, us recordem que es van complir ahir 40 anys del diaconat permanent a l'Església Espanyola, fruit del Concili Vaticà II, que va tornar a posar en marxa l'exercici permanent d'aquest ministeri en l'Església. Després del Concili, el papa Pau VI va elaborar els documents per dur-lo a terme. I aquí a Barcelona, el cardenal Narcís Jubany va fer el decret que instaurava el diaconat permanent a l'arxidiòcesi el novembre de 1980. Aquell 8 de novembre va tenir lloc la primera ordenació d'un diaca permanent a Espanya a la parròquia de Santa Maria de Badalona. Va ser l'ordenació de Lluís Nadal Padró. La delegació del diaconat de l'arcabisbat, per commemorar aquests 40 anys, va organitzar per ahir mateix al vespre una eucaristia que es va celebrar amb totes les mesures de protecció sanitària, presidida pel bisbe Antoni Vedell, a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on es va fer aquella primera ordenació diaconal. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà, si Déu vol, el proper dilluns a les 8 del vespre, com sempre, a Ràdio Estel. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip que ha estat amb tots vosaltres com cada dilluns de 8 a 9 del vespre, la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.